amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 6 de gener del 2023. En un dia farcit d'alegria, de regals, d'il·lusió, tot just acabant de pair el Tortell de Reis i un cop donem per finalitzada, ja em sap greu, l'època nadalenca, toca fer net dels excessos i arrencar definitivament l'any. Propòsits, objectius i rutines, allò que tant costa a alguns i tant agrada a d'altres. I amb la, diguem, pretesa normalitat, arriba també la pretesa normalitat a l'esport, que fa dies que s'ha reactivat, però que ara ja sí, es mouran els paràmetres habituals. Tornen les setmanes carregades, torna el calendari vertiginós que ens acompanyarà fins ben entrat el juny i torna un ritme de competició frenètic que ens encanta. Per tant, després d'uns dies de celebració, que no s'aturi la festa. La beneïda rutina ens portarà diversió, entreteniment, esport i molta, molta ràdio. Començant per la jornada 16 de primera divisió masculina de futbol, arrencat ja amb un Elx 0, Celta 1, primer partit de la jornada. Compte l'Elx, que és cué amb només 4 punts després de 16 partits, i que ara mateix té a Mestalla un València-Cadis en joc en els seus últims minuts, i de moment amb sorpresa, Miquel Agut.
Doncs sí, Daniel Aguilar, perquè està guanyant el Cadis per 0-1 al camp del València, un gol als primers minuts de partit de Rubén Alcaraz, després d'una jugada de Rubén Sobrino, dos exjugadors del Girona, que decanten de moment la balança per l'equip andalús, i amb aquest resultat ara som al minut 4 del 7 que ha decretat González Fuertes de temps afegit. Amb aquest resultat, el Cadis surt del descens amb 15 punts i qui cau és l'Espanyol, que començarà, si aquest partit s'acaba així, a jugar contra el Girona demà en zona de descens. Un resultat que tampoc no afavoreix el Girona perquè encareix la zona baixa. El Cadis, amb aquests 3 punts, en suma 15, el Girona en té 17, com dic, l'Espanyol queda amb 13 i cauria, si aquest partit s'acaba així, en zona de descens. Un partit amb molta precipitació dels uns i dels altres, no és fàcil per l'arbitratge, i que de moment guanya el Cadis per 0-1.
I com diu el Miquel, un mal resultat tant per l'Espanyol com també pel Girona. Tots els equips a la part baixa de la classificació. Per demà, de fet, 3 partits més a 4:45 Villarreal-Madrid, que viurem en temps de Superesports amb en Damià López des de la Ceràmica, a 6:45 Mallorca-Valladolid, i a 9:00, com deia el Miquel, partidàs a Cornellà al Prat, precisament Espanyol-Girona.
Un equipo que tiene experiencia, tiene calidad, llevan tiempo trabajando con el mismo entrenador y siempre esa inercia que viene de segunda división, yo la he vivido como entrenador, esa inercia de ascender.
La seva disposición ahora es mejor que fa dos partits. Pero aquí penso que ells estan millor.
Aquests són Diego Martínez i Mitchell, els tècnics de l'Espanyol i el Girona. Ara de seguida en farem tota la prèvia d'aquest partidàs amb en Miquel Agut i en Marc Andrés i amb el trio habitual dels divendres, en Juan Irigoyen, en Marc Marbà i en Ferran Martínez. I demà, que tindrem transmissió compartida, trucarem a dues de les veus que ens hi acompanyaran, a qui afegirem en aquesta prèvia especial. Els grans, Dani Solsona i Fel Feixades, els presentarem abans no entrin demà en l'escalfor d'aquest duel català. Espanyol i Girona juguen demà, el Barça no ho farà fins diumenge, però viurà un partidàs. A 9, Atlètic de Madrid-Barça. Avui començarem a escalfar motors plantejant-nos, amb la baixa de Lewandowski confirmada, qui ha de substituir el polonès a la punta de l'atac, tot mirant també cap a una de les altres competicions en què són vius Barça i Espanyol, la Copa. Demà, sorteig de 8ens de final. Tot això al futbol de casa nostra. El futbol internacional, avui és un dia trist a Itàlia. Ha mort als 58 anys Gianluca Vialli. Patia un càncer de pàncreas des de feia 5 anys. Un dels puntals d'aquella Sampdoria que va ser rival a la final de la primera Copa d'Europa del Barça, i la déu del qual plora avui tot l'esport italià i internacional. Després serem al País de la Bota per saber quin ha estat l'impacte d'aquesta malaurada notícia. I encara el futbol continental, i pel que fa a Anglaterra, hi tenim ara mateix futbol en directe. Està jugant el rival del Barça que vaig ja precisament aquest partit. Ara mateix ho fa, acaba el partit del Manchester United, el rival del Barça a l'Europa League, als setzens de final de l'Europa League, ha guanyat 3-1 l'Everton a la tercera ronda de la FA Cup. Tot plegat quan som a les portes del retorn de la Lliga F després de l'aturada per Nadal. Demà, Barça-Sevilla, diumenge, Athletic Club Levante, les Planes, després l'última hora amb el Marc Andrés. I també a la recta final parlarem de motor i de futbol sala. El Dakar compta, s'ha anul·lat la setena etapa per motos i quads pel mal temps i fatiga dels pilots. Avui que Sainz ha quedat sense opcions i Petr Ansel ha hagut d'abandonar, a la Tillà és encara més líder, com ho és en motos Skyler House. I som a la vigília de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Demà a les 8, semifinal Pozo-Barça des del Palau d'Esports d'Alzira, i tindrem l'Àlex Massana cap a Terres Valencianes. Marxarem també a la recta final per saber quines sensacions prèvies tenen els blaugrana de la veu d'un dels seus líders, d'Adolfo. I encara, per cert, un darrer punt de tenis de fa tan sols uns minuts. Carlos Alcaraz ha anunciat que no participarà a l'Open d'Austràlia, malgrat dir que arribava al millor moment per una lesió a la cama dreta que s'ha fet en un gest fortuit. Ha acabat ja aquest València 0, Cádiz 1. Veiem que hi ha molt decebut i molts jugadors del València decebuts. En canvi, la cara és el Cádiz, que, com ens deia en Miquel, amb aquesta victòria arriba fins a la 12a posició. Per tant, un Cádiz, perdó, suma ja 12 punts, és 19è. Per tant, fa que tot s'encareixi encara una mica més i s'apreti tot encara una mica més. Farem una pausa, 7 minuts per sobre de les 11 de la nit, i de seguida arrenquem el Tu Diràs. Ja ens acompanyen, ja corren per aquí en Juan Irigoyen, amb Marc Marvà i amb Ferran Martínez.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es.
Necessites un cotxe ara? A Difi Girona trobaràs més de 200 vehicles d'ocasió, seminous i de gerència. Comença l'any reestrenant un cotxe a Difi Girona i celebra-ho amb la família i amics amb el regal que et donarem. Ens trobaràs dins la nau de Difi Girona a la carretera nacional 2 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris o a difigirona.com.
A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19 amb 99 euros al mes.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
73.619. 7... 3, 6, 1, 9.
Sèrie
82, 0, 8, 2.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A les 11 de la nit, tu diràs, RAC1 divendres, ara que a poc anem recuperant la normalitat després de les festes de Nadal. I ja tenim aquí el trio habitual dels divendres, tot comença a tornar a la normalitat. Hola, Juan Irigoyen, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb aquesta música nadalenca ja un punt melancòlica, perquè s'acaba això, eh?
Sí, igual tenia, claro, venia pensando,
sí.
¿Hasta cuándo hay que decir?
Bon any, no?
Bon any.
Ja. És un... Hola, Marc Marvà, què tal? Bona
què
nit.
Què tal? Bon any.
I hola, bona Ferran... Nit. Bon any, veus? I hola, Ferran Martínez, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Sisplau, debat obert.
Hasta cuando no, se lo pensaba preguntar sí, sí, a Dami, porque él, viste, siempre tenía respuesta a todas mis preguntas.
Sí, que és veritat, sí.
Pero...
Sí.
no está porque se ausenta.
Yo creo que
¿cuándo es? ¿Hasta el 10 de enero? ¿Cuándo vence? Hoy en Reyes ya venció.
Sí, yo Reyes creo que es la
ya está data, suficiente,
¿no? Sí. Bon Reis, bon any, i a partir de demà...
Però si tu veus...
Bueno, quan tornes a la feina, no? Sí. També, si has estat de vacances, sí. I això, si tornes... A partir de dilluns, ja, la setmana que ve, ja deixem-ho estar.
Ah, tenéis la voz, tenéis la voz muy fina.
No.
Acaba el quedat, ha passat
por
factura,
eso, por eso estoy entrando desde casa, porque estoy...
Estàs allò...
Estic fotut.
Empiucat. Sí, el Ferran Caltanyà.
Molt empiucat. Sí, sí.
Però... Entra perfectament el so, vull dir...
O sea, cortamos el 6. O hasta volver a trabajar.
No, jo crec que si el... A veure, clar, si tornes a treballar el 2 de febrer, no li diràs algun
no,
any.
No, encara no.
Però allò, el, no sé, el 9 de gener, el 10 de gener, veus algú que no l'has vist des del 25 de desembre, no? Bon any.
Bon any.
O com estan en l'any.
Ok, en marzo ja no se puede decir.
No, clar que no, Juan, no tindria
no, cap sentit. No, en marzo no lo diré, bueno, buen año. Val,
molt bé. Sí. Bon any a tots, eh? Bon any. Doncs veiem, de fet, des del divendres passat. Ens hem anat veient cada divendres, no? Ara que ho penso.
Sí, sí.
Ens hem vist totes les festes. Sí. Hem compartit junts les festes. Bueno, el Marc...
Jo vaig faltar el 23.
Sí,
el
23. Marc faltó. Jo sempre estoy acá presente.
Ha anat bé el dia de Reis? Sí?
Sí, bé, bon dia.
Sí?
Un bon dia.
Us han portat coses? O sigui, s'han portat bé? M'interessa saber que us han portat.
A veure, sí, estic pensant això. Arranca, Marc, jo no m'acordo.
No, és que a mi m'encanten els Reis.
Sí, oi?
És un dia... Jo tinc debat a vegades amb amics si el millor dia de l'any és Reis o Sant Jordi.
Ah, i està bé.
Per mi Reis, per mi Reis.
Los debates profundos.
Tío. Sí, home, no tan com els teus, Juan. No tan com els teus.
És que passa que amb el nivell de debats que ens posa el Juan...
Li preguntarem al Dami. Li preguntarem al Dami, vale, Juan?
Sí, sí, sinvergüenza.
No sé si us ha tocat... Heu fet tortell, tots?
Sí.
Algú, sí. Alguna...
M'ha tocat un rei, de dir.
Un rei, a tu?
Sí, coroneta, eh?
Tio, avui, a mi m'ha tocat la fava.
Sí, a mi també...
Ah, sí, la fava.
Mira, aquí la tens. Sí, sí. La fava, la porto avui.
I a tu, Ferran, el rei també?
Sí, tortellet de crema i rei.
Ara,
sí,
molt
sí.
Bé.
Mira, li toca a mi
cunyada. Sou dels que traieu la taronja o no?
Sí.
La traieu?
Fora.
Fora?
Absolutament. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit. Sort de fer-ho a sobre.
No, clar, a mi aquest davant m'interessa, de tots els altres cap, però el de la taronja sí que m'interessa.
La taronja? Es menja.
La taronja, sí, la taronja es menja.
¿Te gusta mucho hablar de comida? Bueno, a ver, siempre que te veo, estás comiendo.
Bueno, clar, en tot cas... Això perquè...
Perquè arribes a l'hora de sopar.
Perquè arribes a l'hora de sopar abans del programa. Perquè si vinguessis a la ràdio a les 8 del vespre, no em trobaries menjant.
No sé, lo voy a probar un día.
Jo sempre penso que un dia podríem fer un programa que...
Que dure 12 hores.
Sí.
I de les quals no es parlés de futbol en les 12 hores.
Jo crec que ho aconseguiríem, eh? Jo crec que ho aconseguiríem.
Sí, tant, sí.
Home, amb un argentí?
Sí,
home, amb un argentí i amb Miquel Agut?
Això t'acaba és que aquí la denúncia és cap a l'argentí, no, és cap a Miquel Agut, segurament.
És que en Martínez no em perdona una.
A veure, jo t'he dit hacer les coses más... exòtiques en la ràdio catalana que
en antena o fora de l'antena? O les dues?
Les dues coses.
Ah, val.
Això presente, o sea, yo siendo un tertuliano.
Sí.
O sea,
per tant,
muy divertido,
tenim dos reis, tenim una fava, que sóc jo, des d'aquí una abraçada al meu tiat, ha pagat ell el tortell, i vostè?
Jo ni una cosa ni l'altra.
Vaja, home.
O sea, igual que això, nada. O sea, un reflejo de nuestras vidas.
Sí, no, ja, nada mismo. Posats a fer debats profunds que sí. No s'han fet mai a la ràdio.
Sí.
Els tortells sou de farcits, de massapà,
mi...
d'aquests oberts amb crema o nata o trufa a dintre.
A mi, és que saps què passa? Jo cada any el menjo de massapà. Mm. Però jo t'he de dir que...
Ah, duro de digerir el massapà.
Sí.
Hay que tener un ninja que te pone unas patatas.
El de crema no falla, per mi. Eh?
Va, bé, Marta, bé. El
crema no falla.
Sou de crema també.
Jo sí, jo crema.
Sí. Crema i cremada, més a més, ja.
Sí?
O sigui, el torró farcit de crema, cremada. Ai, el tortell. No, perquè clar, el torró de crema cremada també... El millor torró de crema cremada d'Espanya és a Barcelona, no sé si ho saps.
Ah, sí?
A la plaça de l'Àngel, a la Colmena.
Es pot fer... Estem fent publicitat, ara?
No, jo
digo... Te gusta mucho hacer publicidad en lugares así.
Sí, a veure si paguen alguna cosa.
No, una ruta gastronòmica amb Miquel.
No
paguen
mai res,
és molt interessant. Et costarà diners, però és molt interessant.
14 minuts i sobre les 11. En algun moment hauríem de començar a parlar d'esports, perquè ara mateix la gent està a casa pensant... Potser està compartint les
coses. Dani, què t'han portat els Reis?
Ui, Mira, vols que et digui la veritat?
Sí, la verdad. No, sí, no, quiero que nos mientas, como algunos ejecutivos del Barça en las entrevistas.
Mira que bé. Com ho lligues? Lligues molt bé, perfectament.
És el regal de Reis del Juan.
Molt necessari un mòbil nou. Molt necessari.
Molt
bé. No, encara no.
No,
perquè aquest és el...
La BlackBerry aquesta que portes?
Exacte.
D'aquells papers que vale por uno.
Sí.
Però què edició és esa?
Crec que l'iPhone 7.
Sí.
Porque el otro día yo estaba en Navidad con gente y yo tengo el SE y me dijeron, pero ¿qué tenés el iPhone? Yo pensaba que teníamos el mismo.
No.
El iPhone 6 me trataron de persona...
Sí, es que ya está valleta la cosa.
Anacrónica.
Un quart d'hora per sobre de les 11.
No, però i els mitjons?
Les varietes. Ah, ostres, i uns mitjons dels Beatles.
És que...
Sensacional. Home, molt bé. Veure,
després te'ls ensenyo, Juan.
Els porta posats,
sí,
tot.
Mira. Què et sembla? Sí,
guapo, sí. Molt nivell.
Molt guai. Molt les varietés s'han acabat aquí. Comencem a parlar del que és important. La primera divisió s'ha acabat ja el partit del Cádiz, que té suma 15 punts, és quart per la cua, suma 15 punts. Per tant, ara mateix situa l'Espanyol avant penúltim. Per tant, el partit de demà encara és molt més important. I ho havíem dit també, el Manchester United, que ha guanyat 3-1 l'Everton. I ara mateix ens està arribant una informació que de seguida confirmarem, perquè hi ha hagut esdeveniment, un problema al principi del partit d'aquest València-Cádiz, amb un aficionat que ha hagut de ser atès. Estic actualitzant la informació, em diu el company Marc Andrés, que el València mateix ho ha fet oficial, que aquest aficionat... Perdoneu, que ara mateix estic finalment el que expliquen és que ha mort durant el partit d'aquesta nit. Ara de seguida que tindrem més informació ho explicarem, però malauradament aquest partit del València, que ha començat una miqueta més tard perquè han hagut d'atendre aquest aficionat, i malauradament ha mort aquest aficionat, segons fa oficial el club Che. Per tant, ara de seguida, quan tinguem més detalls, evidentment intentarem trucar a València per saber què és el que ha passat i vaja, en tot cas, lamentar evidentment la mort d'aquest aficionat durant el partit, durant la victòria del Cádiz al València. És una notícia que acabem de saber ara mateix. En tan bon punt tinguem més informació, trucarem a València per saber què és el que ha passat, lamentar evidentment aquesta notícia. Insistim, també ha guanyat el Manchester United 3-1 a l'Everton a la ronda de la FA Cup. Per tant, toca ja posar-nos la granota de fer feina, que arrenca l'any, i ho fa sobretot demà amb un partidàs i amb força.
Dani Aguilar.
Hi ha tivèrtex a l'àrea, davant d'ell Pedro Porro, va fins a la línia, fons fa la centrada, la pilota es passeja al pan de la segona, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Així canten els gols d'Eduard de Valle i el Miquel Agut, dos gols en un Espanyol-Girona. Tant de bo que demà es repeteixin molts gols i que guanyin millor. Aquí no ens podem decantar per a ningú. Amb l'Agut presentat, també tinc per aquí el Marc Andrés. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Demà derbi important aquest cap de setmana. Espanyol-Girona, un duel en què tots dos necessiten la victòria, i més després del resultat avui del València-Cádiz. Com arriba l'equip blanquiblau a la cita? A veure.
Doncs amb el gran dubte de Sergi Darder, un dubte que no resoldrà fins demà, quan hagi de sortir l'alineació, pel que ha donat a entendre l'entrenador Diego Martínez, que ha emplaçat els minuts previs al partit la disponibilitat del migcampista. Amb Darder sense, i venint d'una bona setmana després de l'empat al Camp Nou i la victòria a la Copa davant el Celta, el tècnic blanquiblau vol veure la millor versió per acabar aconseguint l'objectiu que té tothom, com deia Luis Aragonés.
Ara de seguida escoltarem el tècnic, escoltarem a Diego Martínez. El podem escoltar? Vinga, som-hi, endavant.
Lo que es importantísimo es dar tu mejor nivel y ganar mañana, ganar pasado, ganar el otro, ¿no? Eso lo decía Luis Aragonés, ¿no? Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, ¿no? Decía un mito de la, del fútbol.
Pel que fa al rival, Diego Martínez ha lluat el molt bon nivell del Girona fora de casa, també parlant de la dinàmica dels gironins amb Michel.
Yo recuerdo tanto fuera de casa, tú no especialmente, ¿no? En el Santiago Bernabéu, que creo que estuvo a muy buen nivel. En casa contra el Athletic Club de Bilbao también lo vi a muy buen nivel. Un equipo que tiene experiencia, tiene calidad, llevan tiempo trabajando con el mismo entrenador y siempre esa inercia que viene de segunda división, yo la he vivido como entrenador, esa inercia de ascender, te da unos puntos de cohesión también muy interesantes, ¿no? Y de confianza.
Tornant a la plantilla en l'àmbit individual, César Montes ja va ser titular contra el Celta i s'espera que demà debuti a la Lliga com a blanquiblau, mentre que no hi serà Benjamin Lecomte, de qui Diego ja ha anunciat que se li està buscant sortida.
Benjamin Lecomte pues no està al 100%, de hecho, y me explayo un poco más porque el otro día no era el momento, él pues bueno, nos ha comentado salir, nos ha comentado la posibilidad de poder valorar una salida hacia otro club y de ahí pues entendíamos de mutuo acuerdo que la mejor situación al no estar, la mejor situación era pues que no viniese convocado, ¿no?
D'altra banda, tampoc veurem un enfrontament de Pol Lozano amb els seus excompanys, ja que Diego Martínez ha dit que Pol Lozano du només el 50% d'entrenaments en tota la temporada amb les lesions que ha tingut i no està al nivell competitiu. Per cert, un últim apunt de la roda de premsa.
Sí.
En un moment se li ha preguntat a Diego Martínez per quin motiu creu que el seu equip ha fet 20 dels 24 gols a la segona meitat. Al tècnic no li ha agradat massa la pregunta.
Depende del botón. Voy a ver si le doy ahora al botón, depende. Vosotros creéis que los entrenadores le damos a un botón y venga, oye, ahora más rápido, ¿no? Ahora, venga, ahora voy a estratégicamente. Ah, por favor. No. ¿Cómo dejarse llevar? Dime cuándo te dejas llevar. Es que eso, de verdad, este tipo de cosas en el fútbol me parecen no un lugar común, me parece un tópico de muy poca profundidad en cuanto al análisis. Lo siento. Es que, ¿qué es dejarse llevar? ¿Tú crees que este equipo se ha dejado llevar algún momento?
Déu-n'hi-do. El to?
Enfadat, no?
Sí, no sé. Allò una miqueta agra. Està agra, Diego Martínez.
Sí, la dada és que ha encaixat 20 dels 24 a la segona part. Sí, no?
Ha marcat.
Ha marcat.
20 dels 24 a la segona part i se li preguntava no, si, a què us devia, no? Si
és que per què s'enfada? És a dir, la pregunta ha estat fora de lloc.
Clar,
jo crec que és bo tenir la segona part per...
Clar, la pregunta ha estat una mica a què ho atribueixes, no? Sí. Si és que l'equip es deixa una mica portar els primers minuts o és que la segona part reacciona i és quan es posa en sèrio el partit, o jo crec que això ha degut entendre Diego Martínez amb la pregunta per
respondre. Sentir-lo de Luis Aragonés aquí no ha passat gaire estona, no?
Ara anem amb la part del Girona. Abans, però, deixeu-me que fem una aturada en la formació esportiva molt ràpidament i passem un moment a la informació generalista, perquè aquesta nit s'han tornat a lliurar presencialment i en plena normalitat els Premis Literaris de l'any, el Nadal i el Josep Pla. De fet, ha estat en el decurs d'un sopar a l'Hotel Palàs de Barcelona, on hi és la companya dels serveis informatius, la Bàrbara Padilla. Hola, Bàrbara, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim guanyadors. Quins han estat els guanyadors?
Tenim guanyadors. El Premi Nadal ha estat per nosotros, de Manuel Vilas, que s'ha mostrat molt emocionat amb el premi. Ha reconegut que era un somni. Es tracta d'una novel·la d'amor que porta per títol Un bolero de los Panchos, de l'any 42. Explica com una dona es nega a perdre l'amor. El guardó està dotat amb 30.000 euros. I el Josep Pla ha estat per La llei de l'hivern, de Gemma Ventura. L'obra és un homenatge al que és invisible. Explica la mort d'un avi, una absència física però no espiritual, una reflexió sobre la soledat i com hem d'aprendre a deixar anar. En aquest cas, el premi és de 10.000 euros.
Molt bé, doncs queda explicat. Gràcies, Bàrbara, bona nit.
Bona nit.
Doncs estàvem parlant d'aquesta reacció de Diego Martínez, tot això pel bàndol de l'Espanyol, pel bàndol del Girona. Miquel, l'última hora de Michel.
Doncs mira, el més destacat, si el dubte de l'Espanyol és Darder, el més destacat és que el Girona tindrà la baixa del probablement, pel meu gust, jugador més important de la temporada fins ara, Oriol Romeu. De fet, ha jugat tots els minuts a la Lliga des que va arribar. Es va perdre les dues primeres jornades i només ha descansat a la Copa. A la Lliga ho ha jugat tot. Seria allò que se'n diu l'entrenador al camp. Un futbolista que, a més, ho han reconegut els companys, és complementari amb els altres tipus de jugadors que hi ha a la zona de mitjos i que ajuda a millorar també el rendiment dels companys. Va veure la cinquena groga contra el Rayo i a la roda de premsa de Michel la primera pregunta ha estat per l'absència del futbolista futbolista d'Ulldecona, titularíssim i líder al mig del camp.
Hi ha moltes possibilitats de jugadors que poden fer el treball d'Oriol. Ramon, Jangel, la possibilitat de jugar solament a l'Eix en aquesta posició, per aquí aniran les coses.
Jugar una mica al gat i a la rata amb les opcions que té Mitchell, però vaja, el que sabem és que Oriol Romeu no hi serà i és una baixa molt sensible pel Girona. De fet, jo crec que només equiparable des de l'òptica espanyolista a Darder, que és el dubte. Per mi són els dos jugadors, els dos fars dels dos equips, i podria ser que es perdessin el partit els dos, tant de bo que Darder no se'l perdi, perquè sempre aspiriem a veure els millors sobre el camp. Li han preguntat si la setmana es prepara diferent per estar-se tractant d'un derbi, que de fet això, Daniel, ho parlàvem a la redacció, sí. No sé si la nomenclatura és del tot exacta.
Com hem de dir el partit de demà?
Però clar, derbi, no hi ha veïnatge.
Ho hem buscat al diccionari, el Diac diu que un derbi és un
derbi és entre dos equips de la mateixa ciutat
o de ciutats veïnes. Per tant, però clar, què vol dir ciutat veïna, no? És que és això, una terminologia, per mi és un duel català, això de demà.
Un duelo català.
No?
Bueno...
Sí?
Un derbi català,
sí. El català, sí. El derbi, ara només hi ha un.
Sí. Perquè no. És entre la mateixa ciutat.
Clar.
Bueno, o ciutats veïnes.
No, les ciutats veïnes són, no? Són
Cornellà i Barcelona, no?
Sí, però són els dos de Barcelona. Qui voleu
però
ara?
Sí que en el plano...
Què aprofiteu, que no està el Joan Camí ara aquí per escalfar una mica del personal?
No, perquè igualment es justifica el derbi encara que estigui a Cornellà o al Prat
sí,
o a Barcelona, volíem dir.
Però depèn de l'òptica, no? Ja estava posant la dita a la llar.
No.
Se puso muy en Piqué, ¿no? Se deixarà el Piqué, cuando Piqué fue el que recordó. Bueno, ellos se llaman más de Barcelona que son de Cornellà.
Exacte. En fi, què ha dit Mitchell
sobre això? Sobre un partit especial o no, jugar contra l'Espanyol?
És un partit més, però és un derbi. I hi ha molta gent en el vestidor que és un partit especial. Per David, Bernardo, són jugadors que han jugat en l'Espanyol i... David, sobretot, és un partit molt especial per ell. Però la meva preocupació és la nostra dinàmica, la nostra personalitat, la nostra mentalitat.
L'Espanyol començarà a jugar el partit en descens perquè el Cádiz ha guanyat el camp del València ara fa una estona, com explicaves, per 0-1, però està en un bon moment perquè ve d'empatar el Camp Nou i d'eliminar el Celta a la pròrroga a la Copa del Rei. La pregunta, Mitchell, era si feia més respecte anar-hi ara que no pas fa uns dies.
La seva disposició ara és millor que fa dos partits. Per aquí penso que ells estan millor en quant a mentalitat. Però nosaltres hem preparat el partit de la millor manera per a intentar guanyar en el seu camp, que serà molt, molt, molt complicat.
Un partit al camp de l'Espanyol que el Girona és el que li va millor des que va fer el salt al futbol professional, perquè hi ha guanyat a primera divisió i a segona en tres visites a Cornellà al Prat, i ha guanyat en les tres ocasions, 0-1, 1-3 i 1-2, aquesta última amb tots dos equips a la segona divisió. Li han preguntat a Mitchell si els precedents tenen alguna mena d'influència en la preparació del partit o si simplement són dades.
No, perquè la història està bé, però no fa guanyar partits. Però és un dato que intentarem continuar a la mateixa manera, no?
De fet, són 6 partits entre els dos, amb 4 victòries del Girona i dues de l'Espanyol, les dues en els partits de primera divisió que s'han jugat a Montilivi. O sigui, són uns números fins i tot un punt surrealistes o difícils d'entendre. Baixes del partit, el Girona a banda d'Oriol Romeu, les que arrossega de fa temps, Ibrahima, Juanpe, Javi Hernández i Reinier. Recordo que hi haurà fins a quatre jugadors, David López i Ángel, Bernardo i Estuani, que han jugat a l'Espanyol i que demà seran visitants amb la samarreta blanc i vermella a l'estadi blanc i blau. El partit a les 9 amb arbitratge de Del Cerro Grande i amb González González al VAR.
I com us l'imagineu, Marc?
Home, els dos noms propis que d'Oriol Romeu i d'Arder canvien bastant la pel·lícula, i sobretot tenint en compte que més pel Girona, perquè Darder apunta que podria arribar i Romeu no, òbviament està sancionat, i a veure com ho soluciona, perquè Romeu, Aleix i Ángel Herrera són els tres del mig que han jugat tota la temporada, o no sé quants partits seguits deuen portar. Aleshores, sí que es senties i a Mitchell i juga una mica, però jo crec que han d'haver-hi pocs dubtes, és a dir, no crec que faci un doble pivot amb Aleix i Ángel i canvi. Normalment està jugant Oriol Romeu com a únic, una mica, i en aquest cas, doncs, si és Aleix qui retrasa la posició i entra Ramon, Terrats en aquest cas, jo seria el que veig més lògic. Un cop solucionat això, en parcel·la Girona, vull veure l'Espanyol com és capaç de readaptar-se a un equip que no és un equip gran, que és on està actuant molt millor aquesta temporada, Atlètic de Madrid, amb Barça, i a mi això és el que m'està sorprenent més de l'Espanyol en aquest pla competitiu, com ho fa a l'hora de tornar a competir amb un equip que, en teoria, després d'haver-te col·locat avui en descens, que ha de ser de la teva lliga, no?
Sí, però el Girona no és un equip d'estos grandes, com decís, però tiene un juego alegre. Entonces ese juego alegre sí le puede venir bien al Espanyol, porque seguramente el Girona no va a ir a recular en Cornellà, le va a salir a ganar. Y eso al Español le viene bien, o le va en principio, estamos ahí haciendo...
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, pero creo que para... No sé, tengo la sensación de que Darder... O sea, no quiero minimizar el rol de Oriol Romeu en el Girona, pero me parece
es
que
Darder...
Es
más importante.
No sé, por lo que genera, por lo que contagia, por lo que hace jugar al equipo. No, con esto no quiero decir que Oriol Romeu...
No.
Me parece que es una baja recontra sensible, pero... Pero es que Darder en el Español es como, sí, Lewandowski.
Yo creo que es un tema de lideratge, ¿no? Potser, Juan.
Lo que genera Darder.
Més que futbolístic, perquè són perfils una mica diferents, estic d'acord amb el Juan, però a nivell de lideratge i del que suposa tenir aquell jugador dins el camp...
I los años que llevan también, Ferrano, uno, qué sé yo, ¿cuánto hace que Oriol Romeu está...?
No, esta temporada,
claro. Sí, sí. El otro lleva...
No, està clar. Ah, Oriol Romeu en el futbol o en el Girona? No, en el Girona, però és un futbolista que des que ha arribat, ho hem anat comentant a les tertúlies, o sigui, ha estat equilibri per l'equip i realment és un futbolista dins el camp molt important, més enllà del que pugui generar, sinó perquè aporta a l'equip l'estabilitat, la solidesa també que li dona el Girona. I sí que és veritat que Darder és el futbolista més diferencial o més creatiu de l'Espanyol, però jo ho veig més a nivell de lideratge i de personalitat que també aporten a l'equip, més enllà de que siguin futbolistes que després a dins del camp són diferents.
Sí, i de fet estem parlant d'un jugador que encomana tots els companys i que quan ell és al camp, com deia abans en Marc, d'alguna manera ell ja li està bé quedar-se sol allà al mig i que els altres tinguin més llibertat.
Per la personalitat que té. Jo estic d'acord amb el Miquel, és que a mi m'ho sembla això. I jo crec que, no ho sé, Miquel, tu segueixes dia a dia el Girona, jo no tant, m'ho miro una mica més des de fora, però jo sí que veuria... un doble pivot, abans crec que era el Marc que ha dit que no, però jo veuria el doble pivot amb Yangel i Aleix, i després Ian Couto per la dreta, per davant d'Arnau, i Rorro per l'esquerra, no sé com ho veus tu, Miquel.
Sí, l'opció existeix, el que passa és que d'una banda, jo crec que Mitchell intentarà tocar el mínim possible, és a dir, que de la manera que està jugant amb el 4-3-3 d'intentar mantenir-lo sempre que pugui, com que no hi ha hagut copa, perquè dissortadament el Girona en va quedar fora a Càceres, ha pogut preparar durant tota la setmana com es juga aquest partit, com treballa l'absència tan sensible d'Oriol Romeu, i jo crec que intentarà tocar el mínim possible i que potser el que pugui fer, més que reforçar amb un doble pivot, seria reforçar el mig del camp per tenir més la pilota. És a dir, tenir jugadors que potser, per dibuixar-ho i que la gent ens entengui, com un 4-5-1, no?
I sí, correcte, i potser amb més d'un punta, no? Un jugador més d'enllaç.
O deixar més Tati a dalt sol, d'alguna manera, i després sí, que no hi hagi un encarregat en si de fer-li arribar la pilota, però que hi hagi molta gent per anar-la remenant per allà al mig, i si no arriba aquest, arribarà l'altre, si no pujarà Arnau o pujarà Miguel, i ajudaran en aquest sentit, no? Jo ho veig més per aquí, que no pas com que ens falta l'àncora del mig del camp, intentar tenir el mateix pes en aquella zona amb dos jugadors i cobrir el que normalment ens en fa un. Jo...
Perquè en termes de necessitat, ara que s'està creant aquesta nova rivalitat entre Girona i Espanyol, i es pot dir sense cap tipus de problema, l'Espanyol arriba com arriba, tenint en compte l'empat al derbi, que jo crec que li ha donat ales o li ha donat cert pes o certa moral, diguem-li com vulguem, però avui l'Espanyol està en places de descens.
Sí, sí.
Vull dir, jo crec que aquest partit està molt marcat en vermell per l'Espanyol.
Sí, sí, jo crec que sí. I per això, per mi la figura de Darder genera aquest desequilibri important que li pot marcar aquest punt en l'Espanyol. On Darder et genera desequilibri, Oriol Romeu en el Girona genera equilibri, no? Perquè això, aquesta diferència, jo crec, del que fa un i el que fa l'altre. I sí que és veritat que l'Espanyol, tal com va acabar l'any, podies tenir unes sensacions fins i tot dintre del vestidor que surt molt reforçat després, acabar l'any, em refereixo fins al dia 30, després del dia 31, després de l'empat al Camp Nou i tot el que s'ha generat al voltant és a dir, crec que el post-derbi, que aquell sí que va ser el derbi, a l'Espanyol l'ha unit ja dintre del vestidor, fins i tot et diria a nivell de plantejament, de com es va encarar el partit, i això és el que li pot donar força davant del Girona, tot i veure's lluny de la classificació. Crec que l'Espanyol s'hauria de poder sentir fins i tot favorit demà davant del Girona, jugant a casa i després d'haver fet el que va fer en el derbi contra el Barça.
I la importància del partit és pels dos, evidentment, perquè
sí.
Si demà l'Espanyol guanya, surt del descens, es col·loca amb 16 punts, el Girona en té 17, el Cádiz, que tornaria a caure al descens, en té 15, o sigui que aquest resultat del Cádiz, a banda de condemnar momentàniament l'Espanyol, com dèiem abans, encareix molt la zona de baix perquè la comprimeix, i si el Sevilla guanyés també es col·locaria amb 15 punts, i les jornades següents Girona-Sevilla a Montilivi, per exemple. Vull dir que aquí si juga tothom molt, tu potser et veus ostres, estic en descens, i és una cosa que al Girona li va passar la temporada passada tot i pujar de categoria, al principi estava en descens, però, i això et neguiteja, però estàs a 2 punts per sobre, i aquí ja no hi ha aquella distància de tenir 5 o 6 punts nets, un tall entre els uns i els altres.
Sí, Miquel, però yo te entiendo lo que quieres decir, pero me parece que al margen de lo que decía Dani, que el Español lo tiene marcado en rojo, como el Girona, el partido cuando miraste el calendario, cuando empezó la temporada, el Español, después de lo que pasó, de que empataste en el derbi, de ganaste el Celta en la Copa, te marca un punto de inflexión total. Me parece que en lo anímico, si el Español pierde por cuarta vez consecutiva en Cornellá contra el Girona, no sé qué, es, y si no viene, y no llegan refuerzos, si seguís en esta dinámica de un disque, que al Girona anímicamente me parece que viene siendo estable durante la temporada, y lo venimos hablando, que el Girona arrancó mal pero jugaba bien y al final los resultados terminaron llegando. El Español tiene un aura de dudas alrededor que Michel no las tiene, y el Girona no está, no existen.
En una manera de competir a més de l'Espanyol aquesta temporada, que jo crec que ha anat molt del que diu el Juan. L'Espanyol ha competit sempre, però hi ha hagut detalls, errades inexplicables de porters, determinades situacions anímiques que li han fet perdre molts punts a l'Espanyol. Si l'Espanyol és capaç d'agafar aquesta onada, jo crec que li aniria molt bé.
Sí, per això lo necessita, sí, perquè l'Espanyol era com un equip perdedor. Porque por mucho que en el buen sentido esto, por mucho que competían,
sí, que tirabas la moneda al aire y le tocaba creo siempre,
y que competían bien pero perdían, y eso el equipo lo sufre. O sea, si vos te convertís en no sé qué más tengo que hacer para ganar. Como hay equipos que les pasa todo lo contrario, que saben que bueno, vamos a terminar ganando pase lo que pase, el Español se ha convertido en eso. Entonces me parece que si mañana tienen un buen resultado, mañana si mañana tienen un buen resultado, es como salir un poco de no de la zona de descenso, sino salir de ese espíritu de negatividad.
Mm-hmm. Agafar una miqueta d'aire. Sí, sí, estic d'acord. Sí. Ja, deixeu-me que incorpori un moment...
I el tema de l'estabilitat també és molt important, el que diu el Juan.
Sí, sí, sí,
estic,
sí, sí.
Estic d'acord que a l'Espanyol ho necessita molt més que el Girona, perquè el Girona és un equip, un club molt estable. L'Espanyol ara mateix necessita...
En tot sentit,
per acabar de confirmar aquesta reacció... Dime, Juan.
Claro, en todo sentido, porque la estabilidad, porque ni se sabe si van a vender el club, sí, si van a vender el Girona, claro. Sí, sí. No hay, el español tiene dudas, donde, al levantarse una piedra hay una duda.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí. A tots els estaments, sí, sí. A tot el club en general.
Absolutament.
Hi ha dubtes.
Deixeu-me que afegeixi res, 5 minuts a dues veus que demà els tindrem amb tu.
Home.
Miquel, el Juan el coneix perfectament, és una llegenda del Club Perico com el gran Dani Solsona.
Oh, que mito.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, estimat?
Bé, sí. Us estava escoltant i notat una certa preocupació perquè no juga Oriol Romeu. I que és veritat que és un jugador important en aquest esquema de Mitchell, però penseu una cosa, que si Dardepa no pot jugar, l'Espanyol no té mig camp, no hi ha Vini, que ningú parla, no hi ha Keidibare, i si no juga Dardé, no hi ha Dardé. Mm. Vull dir, no tindria mig del camp, hauria de jugar amb Calero, amb Edu Espósito, i no sé qui més.
Per tant, tot sembla molt més determinant la baixa de Dardé, eh?
No, a mi em sembla determinant que si no juga Dardé... N'hi ha tres migcampistes titulars de l'Espanyol que no juguen.
Edu Espósito, que no està fent una bona temporada a l'Espanyol, però que el Girona el va voler durant tot el mercat d'estiu i va ser una estirella ronça que al final es va endur l'Espanyol.
Sí, sí, sí.
Pagant una miqueta...
Sí, la baixa de Vini que diu el Dani és molt important.
Sí, 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 la baixa de Vini també és molt important. I espera't, Dani, que no sé si el coneixes o no, crec que demà es coneixeran, oi, Miquel?
De tracte no ho sé, es coneixen mútuament. Home, sí, segur, sí, de tracte, sí, sí. No ho sé si es coneixen.
D'una llegenda de l'Espanyol, és una llegenda dels escenaris,
home,
no?
I de la ràdio, així, i de tot.
El gran Fel Feixedes, hola Fel, què tal, bona nit.
Bona nit. Home. Hòstia, per mi, demà hi ha dues coses importants que em passaran.
Sí.
Que és que faig el primer desplaçament amb el Girona, a Camp de l'Espanyol, que no hi ha estat mai, i l'altre és que tindré l'ocasió de saludar a Daniel Solsona, que jo era d'aquells que tenia, tot i ser del Barça, però sempre sóc enamorat d'aquells que la toquen.
Sí.
I llavors, hòstia, Solsona era d'aquells referents. El meu pare també era un culer, ha sigut sempre culer, però quan vivia a Solsona era d'aquells que dèiem, hòstia, aquest tio en sap, aquest tio la toca.
Veus?
I llavors, demà es trobaran dues llegendes, una de l'Espanyol i una de les Rússies.
però escolta, no et preocupis, que nosaltres aquí al Camp de l'Espanyol, Fel, t'acollirem bé.
Molt bé.
D'entrada, no estaràs a la cabina, et posarem a fora perquè passis una mica de fred.
Doncs, em sembla que no s'hi falta això.
Portaré la catifa, que l'altre dia a la transmissió deies d'una catifa.
Sí, exacte.
Hòstia, és que fotia un fred que parava.
Portar la catifa, Dani.
Exacte. A veure.
Ja vindreu a Montilivi. Ja
sí,
vindreu.
Sí, que fa calor. Parlaven, Dani, de la importància d'aquestes dues baixes. Fel, com ho veus tu, aquestes baixes de Romeu i la possible de Dardé?
Jo entenc, el que diuen. Jo, a part de la de Dardé, entenc que es queden sense mig del camp. Però jo, soc sincer, no, l'Espanyol no l'he seguit. Massa, a part de la setmana passada, que jo soc d'aquests del Girona, que també soc del Barça, que això està molt mal vist, sí. i vaig estar al Camp Nou, i vaig veure un Espanyol, la veritat, una mica pobre, tot i que es van portar el punt. I penso que sense Dardé l'equip s'empobreix encara més. Sí. Per altre costat, penso que al Girona trobarem a faltar molt Oriol Romeu. Jo, amb els anys que fa, els últims 10 anys que seguim al Girona, per mi ha sigut, a part d'Estuani, els jugadors més importants que hi ha hagut a Girona. Jo sempre ho explicàvem amb Miquel, el primer dia al Camp del Mallorca, la primera pilota que toca només a centrar mig del camp, la para, aixeca el cap, la tira mig metre endavant, la torna a parar, aixeca el cap, mira i la dona al costat, i jo això, amb un jugador de Girona, no l'havia vist mai. Aquesta sobrementa, aquesta capacitat de dir, aquí estic i a partir d'ara els 10 de més del meu voltant anireu al meu ritme, em va impressionar molt i ens ho ha demostrat a cada partit. Per tant, jo quan la setmana passada li va entrar la targeta groga vaig tenir 10 minuts de baixot, de dir, se'ns en va el partit a Cornellà per la baixa d'Oriol Romeu. Passen els dies i dius, home, tenim més equip com per trobar a faltar tant la baixa d'Oriol Romeu, i és veritat que si Dardé no juga, penso que és una baixa més significativa la de l'Espanyol que no pas la del nostre mig centre.
Sí, sí. Perquè en termes d'importància, Dani, ara que ho parlàvem, demà, fins a quin punt és important per mantenir aquesta bona dinàmica de principi d'any?
Aviam, a demà s'ha de guanyar sí o sí. O sigui, no val un empat, no em serveix. És veritat que ara es va empatar contra el Barça, això dona uns ànims tremendos, que també es va remuntar al partit de Copa contra el Celta a la pròrroga, i això et dona energia, confiança, moral, no? I ara veus tot d'una altra manera. Però en definitiva la Lliga han guanyat dos partits. I ara ve el Girona i s'ha de guanyar, perquè avui ha guanyat el Cádiz.
Sí, sí.
Demà també, el diumenge, jugarà el Sevilla, que juga contra el Getafe. Si tu no guanyes, quedes per davant de l'Elx. Vull dir, és que és una situació molt complicada. I tots sabem, que sí, les estadístiques i tal, és veritat, han guanyat els tres partits que ha tingut el Girona aquí a Cornellà, i la veritat és que no està tot fet. Ara estem millor, una miqueta millor ara, sí, sí, però s'ha de guanyar, i no sé si Dardé jugarà, no jugarà. És veritat que la baixa de Dardé és important, però sempre tens algun jugador d'un perfil similar, encara que no arribi a la categoria de Dardé, o pot ser Nico Melamed, amb aquesta posició de mitja punta. En canvi, és veritat que el Girona amb Oriol Romeu no té un altre jugador d'un perfil semblant, no? Carrats, sí, abans quan hi havia la temporada passada hi havia Pol Lozano, podia fer aquesta tasca.
Sí, però no és el mateix.
Però no té un jugador d'aquest partit. Anem a veure, s'ha de guanyar. Vull dir, és que no hi ha un altre. Nosaltres ho anem repetint. Jo ho vinc repetint moltes vegades. L'Espanyol ha guanyat dos partits a la Lliga. Dos.
Sí, sí.
I en queden quatre per acabar la primera volta. Ara, tu dius, escolta, és que demà empates i guanyes el camp del Getafe. Bueno, ja és un altre... Ja estaria bé. Però, clar, si empates i després vas al camp de Getafe i tornes a empatar, escolta, empatant, no te n'en surts.
Sí, sí. I m'has dit, Fel, que no has anat a Cornellà, no hi has anat mai, llavors?
No.
Val. Ho dic. Per... El Girona hi guanya, allà, eh? Ho dic perquè no...
Sí, l'únic que a vegades aquestes coses de fa 3 anys seguits qui guanya, algun moment arribarà la derrota. No voldria que fos el dia que hi vaig jo, saps?
Val.
Em fot una mica de pànic, això.
Val. Sí, és això, eh? No, t'agrada menys que et desagrada més del que t'agrada aquesta estadística, eh? O no?
Sí, perquè al final està molt bé l'estadística. Jo per mi la clau demà està en fer el 0-1. Penso que si fem el 0-1, els nervis per part de l'Espanyol els hi entraran, però a més amb això, si no hi hagués Dardé, que després dius com que a què juguem si no tenim gairebé el mig del camp titular. Però també veig que l'Espanyol ve d'això, d'empatar el Camp Nou, de remuntar la Copa, per tant, si és al revés, si es posen 1-0 ells, crec que demà és un dia perquè ells s'envalentonin, no? I és veritat que el Girona també a vegades hem sigut especialistes en una mica això de l'equip aspirina, la sort que tenim encara és que és començament d'any, perquè sí que hi ha una cosa al Girona que és l'últim partit de l'any, normalment és un desastre, no? Històricament. No ho sé, jo demà veig un partit, encara que no en diguem derbi, que no en puguem dir derbi, diem-ne derbi o diem-ne duel català de màxima intensitat, jo penso que demà una mica com en els derbis, la classificació, el joc, tot el que pugui envoltar el partit, demà serà diferent, són partits especials, i ho noto perquè hi ha molta gent que a través de les xarxes m'està dient que demà va al camp, que demà va al Cornellà, que demà s'ha de guanyar, que hi ha aquest ambient de partit important, i per tant, de la mateixa manera que és el Girona, suposo que tindreu el seu espanyol, i per tant, pot passar qualsevol cosa, i potser és d'aquests partits que, fins i tot de la manera que portem els últims 15 dies des d'aquesta tornada després del Mundial, potser demà no tindrà massa res a veure tot el que ha passat fins ara, no?
Sí, sí.
No sé, veurem quin partit ens trobem.
El que és segur és que es coneixeran Fel Feixedes i Dani Solsona en persona, això ho celebrem. Sí,
sí. Bé, no ho sé, perquè un serà a la cabina i l'altre fora. Bé,
exacte. Porta't a bric. Fel, Dani, demà us escoltem. Moltíssimes gràcies a tots. Bona nit, que vagi bé.
Escolta, una cosa per acabar, que vinguin amb tèrmics, els mitjons, que vinguin
tèrmics. De brigar, exacte. Bona nit, que vagi bé.
Portaré un
termo, carajillo. Exacte, així t'escalfes una mica. El Fel Feixedes, bona nit, i el Dani Solsona, demà aquest derbi, duel, o diguem-li com vulguem. Saps per qui serà un partit molt especial demà, no, Juan, imagino?
Sorprendeme.
Si t'ho pregunto a tu, un tal David López serà...
No, me muero. No me lo nombres el día de Reyes, que yo, para mí es el rey.
Sí? ¿Ya has parlat o no hi has parlat? Vull dir, últimament.
¿De quién? ¿Con él?
Amb ell.
No, hace mucho que... A ver, no sé, me voy a mirar la última vez que le escribí.
¿Tú crees que ens escolta el David López o no?
Ojalá.
Gran sí, Sant Cugatenc, eh?
Sí, correcte.
La última vez que le escribí a David López...
T'imagines que ara mateix, David López, bona nit, hagués estat bé. No, eh? Ens estava quedant molt Isabel Gemio, això.
Hauria estat... Vaja, per una nit de Reis...
Hace mucho.
Sí? Fa massa.
En 2021,
tio. Digue-li alguna cosa. Serà un dia especial, Miquel, per David López. Després de 8 temporades a l'Espanyol, jugarà com a visitant a Cornellà.
Sí, i serà la primera vegada. Té 33 anys, 8 temporades, com dius, a l'Espanyol, amb el parèntesi de les 3 temporades al Nàpols, si no hauria estat potser gairebé un one club band de l'Espanyol i també s'hagués arribat amb un acord per allargar el contracte a final de la temporada passada. Són 237 partits amb el primer equip i, si no m'he descomptat, 11 gols marcats i per primera vegada entrarà a l'estadi com a visitant, perquè amb cap dels altres clubs als quals ha jugat, el Nàpols, l'Osca, amb cap s'ha enfrontat l'Espanyol. Serà la primera vegada que jugarà com a visitant a Cornellà al Prat i ell mateix reconeixia aquesta setmana en declaracions als mitjans del club que serà un dia estrany.
No m'equivocava, serà un partit especial per mi, molt emotiu, molt estrany també, perquè després de tant de temps allà, doncs, com ja vaig dir en el seu dia, simplement el fet d'anar-me a vestir, anar-me a canviar l'altre vestidor, doncs se'm farà molt estrany, no? Però alhora, doncs, és molt maco i tinc moltes ganes de viure'l.
I el David López, que ara ho repassarem, tots ho sabem, ha tingut algun petit enfrontament amb un jugador del Girona durant la seva època de l'Espanyol, amb Cristian Estuani, sí. Ara ho repassarem. Àudios que ha recuperat el Miquel Agut. Però deixeu-me que us pregunti, el Marc, si no et sap greu, que és jugador,
no,
de... i el Ferran i el Juan. A tu t'ha passat alguna vegada de tenir allò... guerra amb algun altre jugador i després haver de compartir vestidor? Això és... Sí?
Sí, passa. Sí que és veritat que dins del futbol català et passa bastant.
Val.
Perquè al final...
Perquè tothom juga amb tothom.
Bueno, posa que som 150 jugadors i som 30 equips més o menys que anem circulant.
Val.
Però sí que passa. I relacions paral·leles també passa, és a dir, clar...
Què vols dir, relacions paral·leles? Amics d'amics.
Amics d'amics, sí. Amics d'amics, que saps que un ha tingut molt mala relació dins d'un mateix vestidor amb un altre i t'arriben al teu, llavors ja vens bastant condicionat.
Val.
Vull dir que...
A veure, pare, passa en l'equip de futbol, passa en el periodisme, també.
Sí?
I sí o no?
Ens has d'explicar alguna cosa?
No, però imagina.
No, però estic bastant d'acord.
Le puedo preguntar si viene,
sí,
alguien, si
feines,
viene
no?
Alguien que trabajaba con él, ficha para acá, usted le va a preguntar, ¿y qué tal es este?
Sí.
No, es un cretino. Entonces ya está, salen con los tapones de punta ustedes también.
Sí que és veritat que el futbol, el futbol té el plus físic que Estuani i David López. És a dir, les enganxades físiques...
Perquè cops de colze a la redacció...
Costa més d'un cop de colze a una...
Te diria que és peor. Porque te pegan desde otro lado.
Duele más.
Prefiero que me pegues una patada.
Una traveta, clar. Al mig de la redacció la traveta no.
Sí,
però allà en el camp, un córner, li deixes en el colze i...
Però una reacció no per qualsevol grup humano, eh?
Sí. El comandament per posar el partit a la... Ui! A la tele, no? A terra.
A veure, repassem això, Miquel, que estàvem parlant.
Aviam, sí, són 3 duels, com dèiem, a Cornellà, al Prat, entre els dos, amb 3 victòries del Girona, 2 a primera i 1 a segona, i el primer data de l'11 de desembre de 2017. El Girona guanya amb un gol de Timor i durant el partit passa això.
Targeta per Cristian Estuani per una pica baralla per, em sembla que un cop de colze o un cop amb la mà a la cara a David López, que vaja, porten jugant ja força estona aquests dos jugadors a sobre del terreny de joc. En qualsevol cas, estès David López, targeta per Estuani.
I a més són amics.
Ara sí que traurà
l'Espanyol.
Ara sí que traurà Javi Fuego, no?
Ara en principi sí, no?
I sí que és un cop a la cara, d'Estuani i David López ben ensenyat aquesta targeta.
Això és el que comentaven, sí, a la transmissió en Ballera, en l'Edu...
Contacte
en...
físic, per tant.
Exacte. Això estem parlant del desembre del 17. Segon partit, 1-3, 25 de novembre de 2018. I es repeteix la història.
Espanyol 0, Girona 2. Estuani. Ara compta que ha saltat Estuani amb David López cap al terra. A veure què veu l'àrbitre. Ha xiulat falta.
L'àrbitre ha xiulat falta, David López es queixa d'un cop de colze a la cara, de fet demana assistències amb el braç esquerre, i ara hi van tots els jugadors de l'Espanyol, sabem els precedents, targeta per Diego López.
Diego López, sí, per protestar.
Jo crec que la d'Estuani la decidirà el VAR.
Repeteix la història de sempre, eh? I ara s'aixeca David López empipat, se'n va a buscar l'àrbitre a dir-li que la revisi el VAR, però...
Groga per Estuani.
Groga per Estuani.
Groga per Estuani, s'empipen els futbolistes de l'Espanyol perquè entenen que ha estat una agressió que hauria d'haver estat vermella.
No va ser vermella, el VAR la va revisar, la va deixar en groga, però la picabaralla, l'estira i arronsa entre tots dos, va continuar uns quants minuts.
I ara David López que li diu a Estuani: home, què fas? Què fas? T'he avisat.
Mira, David López? Li han fet sang segur.
Com s'empita amb l'assistent. David López que se'n va a l'àrea tècnica on és Rubi, la tenen els doctors de l'Espanyol i és la història de sempre. És el ball de sempre.
I Estuani amb Didac Vilà, també. Estuani se l'estén tothom.
El públic que xiula l'àrbitre, David López empipant amb l'assistent, li posen el cotó com la temporada passada, el cotó al nas per un cop de colze d'Estuani.
El cotó al nas per un cop de colze d'Estuani, que deia el Costa Freda. Una abraçada pel Carmelet des d'aquí, des dels micròfons de RAC1. Clar, a David López li va costar de pair perquè era el segon partit a casa i el segon partit en què rebia un impacte de Cristian Estuani. Deia en una roda de premsa l'endemà del partit que ell creia que havia estat un cop de colze voluntari, per tant, una agressió, i que hauria d'haver estat vermella, i anava més enllà.
Crec que la jugada és totalment indecent, crec que és una agressió, crec que ho fa amb voluntat, amb la intenció de fer-ho, perquè em té agafat, sap on estic, i no sol es protegeix, sinó que deixen el colze enrere. En tres partits m'ha succeït quatre vegades. Doncs el discurs de noblesa de que sigut sense mala intenció i tot això, per mi ja no serveix. És una falta de respecte a un professional, falta de respecte a un company de professió i falta de respecte a un excompany d'equip. Jo l'he perdut l'admiració i el respecte que tenia per aquest tipus d'accions.
Li he perdut l'admiració i el respecte que tenia per aquest tipus d'accions. Resulta que el temps passa i arriba el dia, ningú no s'ho esperava, que David López i Cristian Estuani comparteixen vestidor. El 29 de juliol de l'any passat el presenta el Girona com a nou futbolista, i Xavier Bonastre, periodista de TV3 que cobria aquella roda de premsa, li demana a David López si ja ha recuperat el respecte i l'admiració per Cristian Estuani.
Si tots tirem de hemeroteca, no, sempre hi ha alguna cosa pues, que potser canviaríem, no? Però sí, òbviament, és una persona de la qual l'admiro perquè per tota la seva trajectòria que ha fet i tot el que ha aconseguit, tot el que ha fet aquí a Girona, sobretot, i òbviament, sí.
No. Això deia...
Quin canvi, no?
David López, esclar, però...
És molt bona aquesta festa al Miquel, perquè és...
M'agradaria veure els primers entrenaments
a
Girona.
Sí. Quan arriba, no, el vestidor?
Clar, els primers. Normalment hi ha un tercer que trenca el gel.
Sí, però jo suposo...
Le vas a dar en el entreno i... Yeah. Però
vos serías ese, no?
Jo leña al fuego.
Però jo crec que això, des del moment que David López sap que jugarà al Girona, encara que no hi hagi cap entrenament... ja han parlat, s'han posat en contacte,
sí.
I ves que no sigui fins i tot un contacte presencial, que no hagi estat un contacte d'una trucada, sinó que estiguin els dos més o menys a prop i va, doncs quedem i en parlem i ja està, perquè saben que els dos han de remar en la mateixa direcció. Per cert, David López, amb el Girona, 9 partits jugats a la Lliga i 2 gols marcats, gols que han valgut punts contra l'Osasuna 1-1 i contra l'Atlètic Club de Bilbao, el segon en la victòria per 2-1, o sigui que la mitjana golejadora de David López a Girona és molt millor que l'Espanyol amb 11 gols en 8 temporades. Aquí a Girona ja n'hem celebrat 2 en 9 partits jugats.
Molt bé. Demà David López, insistim, protagonista en aquest duel. Deia a mitja setmana que serà molt estrany anar al vestidor visitant, evidentment només faltaria després de tot el temps que ha passat al camp de l'Espanyol. Per cert, han passat els Reis. El primer que truqui al 902-47-700 s'endú una entrada doble per veure demà aquest Espanyol-Girona.
Home,
què et sembla? generosos.
Sí, sí, m'encantaria deixar mar, això.
Però no pots, Juan, no pots, podries anar-hi tu com a periodista sense cap tipus de problema.
Home, pots sortir un moment, allò...
Sí.
No, no, però quiero ir de espectador.
Treballant
amb la samarreta de David López.
Exacte.
Amb con quina... con la dos. Me pondría ahora el español de las dos de David López. Una arriba a la otra.
Una a la primera part i l'altra a la segona.
Fer una creació, que fos la meitat blanqui i blava, la meitat blanqui i vermella.
Me la saco i depèn de quién esté ganando me pongo
la camiseta, vol dir.
Que guanyi el millor demà, des d'aquí una abraçada al Joan Camí, que demà també hi serà, evidentment.
Camismo.
Sí, i tu, i l'Edu de Valle.
Jugaria David López de central amb l'Espanyol o no demà? Jo a vegades hi ha partits que ho penso. Que estan jugant Cabrera, Sergi Gómez, no?
Mm, tenint en compte el nivell que a vegades ofereixen un o
home,
altre...
Jo, faria falta que hi hagués algun representant més de l'Espanyol per comentar-ho i per certificar-ho, però a vegades parlant amb algun d'ells es fan creus d'alguna manera del rendiment de Yangel i de David López amb el Girona, perquè diuen aquests jugadors estan molt millor que quan jugaven a l'Espanyol. I jo això ho atribueixo a Mitchell, perquè crec que ha millorat altres jugadors. A banda que els jugadors tinguin unes característiques i una mentalitat com per afrontar aquesta millora i aquesta progressió en el joc, és el tècnic que els fa millors, també. I jo crec que el Girona té sort.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs això serà demà. Miquel, a descansar o el que ara mateix et vingui de gust.
A fer el tancament.
Sí, això t'anava a dir. Gràcies, Miquel. Això serà demà, ens hi posarem des de les 8 del vespre amb aquesta prèvia de l'Espanyol Girona. Diumenge, l'altre plàtform de la jornada.
Ho dirà amb Dani Aguilar.
Bueno, se habla mucho, pero yo sigo trabajando en mi línea. Sé que con trabajo todo va a llegar, así que estoy tranquilo y voy a darlo todo para este club y los aficionados que tanto me apoyan.
És Ansu Fati, declaracions al canal Vamos de Movistar. Un Ansu que és una de les opcions diumenge per substituir Lewandowski davant l'Atlètic de Madrid en aquest partidàs a les 9 del vespre. El Kivitas Metropolitano és un dels grans dubtes. Ara us ho pregunto, ara ho posem sobre la taula. Abans, però, tenint en compte el que s'ha vist al Barça en els dos últims partits, de fet, s'han jugat dos partits des que... Sí, des de l'última tertúlia, sí, sí. Començo per tu, Ferran. Com tens el cos? Quin és el nivell de preocupació, de no preocupació, d'entesa, tenint en compte, de comprensió que torna l'equip del Mundial? Com ho veus tu?
Bé, jo crec que està en un procés, l'equip. El Barça està en un procés i a mi el que em preocupa, sobretot, és la contundència a l'àrea atacant del Barça, perquè ara amb la tornada d'Araujo entenc que també amb les millores en defenses que pot haver-hi a darrere quedarà més o menys solventat. Entenc que els tres gols que reps l'altre dia són accidents i sí que és veritat que hi ha faltes de concentració com la de Koundé o la de Marcos Alonso, però sobretot el que em preocupa pel Barça és l'eficàcia davant, perquè crec que contra el l'Intercity són 29, si no vaig errat, 29 xuts, clar, acabes fent 4 gols de 29 xuts, quan un equip de primera línia com a mínim ha d'assegurar un 50% de les seves ocasions, i el Barça està fallant moltíssim, i a més, en 3 partits on no tindràs el teu referent en atac, perquè està sancionat.
Juan.
A ver, creo que al margen de lo que genera Lewandowski a nivel de goles, que eso es una estadística, me parece que también que hay otra cosa que tiene Lewandowski que no se puede medir, que es lo que genera a nivel de grupo y lo ganador. Me parece que a este grupo le falta un poco de liderazgo dentro del campo, y ese liderazgo se simboliza en Lewandowski. Pero es una reflexión que sale a partir de ellos, del mismo grupo. Y eso es lo que más me preocupa, la ausencia de Lewandowski, y esto y va en un poco este proceso que decía Ferran, en que el equipo se va estirando, y es un proceso ya largo, Ferran, porque no es un problema, parece que el proceso se está estirando demasiado. Y
hace un año llegó Xavi.
Sí, pero
el equipo está, yo creo que el equipo está bien.
Sí, el equipo está mejor. Yo respecto a la última Supercopa està molt millor.
L'equip està a nivell d'automatismes, de generar, de jugar el que vol que jugui Xavi, crec que l'equip està millor. I el que li falta, i estic d'acord amb el Juan, és que aquest punt de lideratge que t'aporta potser Lewandowski, li falta amb altres jugadors que siguin capaços també de fer aquest pas endavant que se'ls demana en alguns des de fa temps,
i que també t'aportin aquest plus dins el camp. I sobretot, és que en molts partits del Barça que està... Que genera, però que no acaba de fer gols, si t'acompanyessin, sobretot a dalt els gols, hi ha la mentalitat, el nivell de l'equip, les sensacions ja serien molt diferents. Més enllà de que, evidentment, trauries els partits molt més còmode, ja és un tema de feeling, saps? Mm.
Jo hi ha un nom, que és el d'Aubameyang, que fa... que crec que al setembre ja o sigui, la sensació... que tens de dir, si Ansu no arriba a fer el que se li espera ara ja fa bastants mesos que ha d'arribar i fer, no hi ha un altre jugador que pugui reforçar els gols de Lewandowski. I aleshores això és una conseqüència del moment que viu el club, alhora amb la planificació esportiva has hagut de vendre Aubameyang i t'està perjudicant a una part que és la de l'eficàcia golejadora, no? A banda d'això, el que a mi em falta a l'equip és la regularitat, que té a veure amb l'eficàcia golejadora també, que és la regularitat personal d'alguns jugadors, individual, perquè crec que hi ha molts jugadors que són irregulars fins i tot a l'hora de materialitzar jugades.
Però Marc, això també és perquè esos jugadors també són jovenes.
Sí.
I eso es porque la verdad que Gavi o Pedri o Araujo, mismo Koundé, que ¿cuántos años tiene Koundé? 23,
sí,
¿no?
Sí.
Al final tus referentes son pibes, son chicos, o sea, son
sí, però han de tenir rendiment. Hi ha
altres, Juan, que no són tan joves com per exemple i Frankie deia... No, el Marc estava parlant de jugadors d'atac, no?
D'atac, sí, correcte, en aquest sentit
també. I per exemple, Dembélé, per exemple, no és tan jove i a Dembélé li hem d'exigir una miqueta més de regularitat, crec jo.
Sí, i en aquest sentit la regularitat, jo crec que et marca la categoria, o sigui, jo crec que els futbolistes a partir de un futbolista com l'altre dia vam veure Oriol Soldevila de l'Intercity no ha jugat en tota la temporada sur i el dia del Barça fa 3 gols. Si aquest jugador fa 3 gols cada cap de setmana, aquest jugador al seu nivell puja exponencialment i la temporada vinent no estarà jugant a Primera Federació, estarà jugant o a Segona Divisió o a Primera Divisió. Quan un jugador és molt regular i ho fa cada setmana i ho fa cada 3 dies, per això Messi és el millor per mi jugador de la història, sense cap mena de dubte, perquè és capaç de ser en el màxim nivell regular cada 3 dies, és quan els jugadors pugen de nivell. I en el Barça això li falta a molts jugadors i li falta a l'equip. Una regularitat durant els partits i després ser regular en el nivell competitiu, en molts factors, perquè al final jo crec que és el greu problema, aquesta regularitat, i no ve de temes tècnics ni temes tàctics, crec que ve tot, o sigui, una regularitat a nivell mental, o sigui, estar tranquil, tenir estabilitat, és a dir, i això és 100% el que diu el Juan, que hi ha una part de joventut, però hi ha una altra part que és la mentalitat que té tot jugador, jo crec.
Sí, però justament marca davant, joventut, no crec que sigui el problema, perquè són jugadors ja que són més de sub-23, no només parlem de Dembélé, a Rafinha el podem defensar perquè el podem justificar perquè acaba d'arribar, sí, com aquell qui diu, i entenc que necessita un procés d'adaptació. Ferran Torres sí que és dels jugadors joves, però que ja és del 98, del 2000,
del 2000,
o sigui, farà 23 anys aquest any. Bueno, ja comença a ser grandet i ja té una certa experiència al València, Manchester City.
No, si jo reivindico que han de tenir-la, No t'estic, no t'ho defenso que siguin joves. També. Sí, jo estic amb tu en aquest sentit, Ferran.
Sí, està bé, Ferran, però ninguno, o sea, està bé, però tienen que ser regulares, però ninguno nunca logró consistència en ningún... Ni Ferran Torres, que en el Manchester City tampoco era que tuvo...
No, ni o sea, Dembélé...
Ni Dembélé ni... en el Barça la
tuvo... O sigui, Dembélé portem... A Dembélé portem... És la cinquena temporada de Dembélé?
La cinquena des del 2017, si no m'equivoco.
Sisena.
22...
És la sisena temporada. Ah, sí, encara estem esperant...
I ara l'hem renovat.
Encara estem esperant que sigui un crac mundial.
Sí.
Amb 6 temporades al Barça.
Però,
vull dir,
Ferran,
potser ja n'hi ha prou.
Realment estamos esperando que sea un crac mundial o estamos esperando que...
Això ens ho estan venent sempre, i és un futbolista que sí que és veritat, això ens ho venut sempre, Dani, i és un futbolista que sí que és veritat, que hi ha hagut moments que ens ha deixat accions de crac mundial.
Sí.
Per tant, a Dembélé, que sigui un crac mundial o no, és un tema de cap.
Sí.
És un tema que, com deia el Marc, no és estable mentalment aquest jugador.
Lo acaba de decir Marc, o sea, la realidad Y me parece que todo esto que decía más recién es una cosa que al final la diferencia entre nosotros y un jugador profesional es que yo también puedo tirar una pelota a la escuadra, pero tiro totalmente. Una de 10, pero lo que pasa, claro, es que Messi 10 de 10 la tira a la escuadra.
Sí, sí. O sea, nos, claro, ponemos en la frontal del área y nos pegamos, claro, a chutar faltas.
Yo siento molt. Per mi la gran diferència entre ser un crac o no és un tema mental. Perquè el talent, per estar 100%. En aquest nivell, és però, la casella de sortida.
Però nadie
I la
lo
diferència
nadie
és
lo
la mentalitat
duda.
Del jugador.
Però nadie lo duda. Però per llegar ser crack mundial es mucha la diferencia. Nos conformamos con Dembélé, sea un muy buen jugador para el Barça, ya sería suficiente.
Sí, o sea, un altre nom que per mi passa desapercebut aquesta temporada és el de Memphis Depay.
Sí,
és un futbolista, mira. És un futbolista que crec que hauria de portar un plus més a l'equip. Sí. O sigui, l'altre dia és un partit molt, molt estrany, val? Ok, te'l puc comprar, però, nano, has de ser un jugador important al Barça.
Sí, sí.
Encara que potser l'any que sigui el teu últim any de contracte, però una mica d'ambició professional. O sigui, saps? Exigència professional.
I tant. Mira, un moment aquí, perquè m'agrada molt posar el nom de Memphis sobre la taula, perquè ja estem parlant de les possibilitats de cara a diumenge. Però mana l'actualitat, i és que passa un moment per València, quan passen 9 minuts de la mitjanit, perquè tenim en directe el company periodista de València, Capital Ràdio i Esfera Esports, el Domingo Ortiz. Hola, Domingo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per estar amb nosaltres, el tu diràs en directe. Amb aquesta notícia que hem sabut i que hem de lamentar i molt, en el partit entre el València i el Cádiz a Mestalla, ha mort un aficionat, no? Abans d'arrencar el partit hem de lamentar la mort d'un aficionat. Ha estat així, oi?
Sí, efectivament. Faltaven 15 minuts aproximadament. Hem vist que des de la part nostra de premsa, que estaven reclamant la grada, feia molt de soroll, ja han anat els metges del Cádiz, els metges del València també, intentant reanimar. Ha sigut un infart, ho he pogut confirmar ara a l'Isis de Mestalla, un home de 53 anys, no han pogut reanimar-lo, ha estat durant gran part de la primera part a l'ambulància, perquè hi ha un protocol que si no hi ha reanimació o, en aquest cas, mort, no poden arrencar en l'ambulància direcció a l'hospital. Han d'estar permanentment intentant que hi hagi un final, no? Positiu o negatiu. I malauradament ha sigut negatiu perquè, ja dic, que ha mort per un infarto l'aficionat valencianista de 53 anys i efectivament ho hem conegut quan ha acabat el partit, pocs minuts abans d'acabar el partit el valencià ho ha fet oficial en el seu Twitter, en el seu compte oficial, dient que havia mort aquest aficionat, no? Per tant, notícia molt, molt, molt dolenta. La veritat, de fet, tant Sergio com Gattuso en sala de premsa només arrencar el primer candidat ha sigut nomenar esta notícia que francament ens agradaria no contar i per lo tant és el que ha passat avui a Mestalla, que més enllà de la derrota crec que és el gran deure fort que ha tingut en este cas l'aficionat.
Doncs sí, i ho lamentem molt, la mort d'aquest aficionat de 53 anys, com ens comenta el company Domingo Ortiz. Malauradament havíem viscut algunes situacions similars que s'havien pogut reconduir, fins i tot en partits com el Barça. En aquest cas, malauradament, no ha pogut ser així i ha mort aquest aficionat del València. Domingo, gràcies per explicar-nos-ho des del lloc dels fets, des de València. Una abraçada.
Una abraçada forta. Broken good man, $100 million man, everybody's part of this chain. And I'm lying here not having to decide which kind of man I wanna be, cause I am part of this game.
Doncs més enllà d'aquesta notícia, que evidentment lamentem, estàvem en ple debat futbolístic sobre Memphis, que arrencava el Ferran i tenien ganes de parlar al Marc i al Juan, perquè realment el cas de Memphis, ostres, hauria de ser una potencial alternativa. Dimonis, que per alguna cosa s'ha quedat, però clar, és que després del rendiment que li vam veure l'altre dia, un pensa, home, doncs a l'Atlètic de Madrid jo no sé si creure mal.
A ver, si comparas lo que generó Memphis en futbolístico y no futbolístico, los primeros partidos con Koeman, no sé, era como que...
Era Leo Memphis.
Sí, era una cosa tremenda.
Sí.
A este Memphis, que parecía, no quiero decir un zombie, es que no me sale otra
manera. Sí,
o sea, un tipo ausente, ¿sí?
Sí.
Pero mismo por él, porque le quedan 6 meses de contrato con el Barça y la verdad que lo que le conviene es mostrarse y jugar y hacer dudar mismo al Barcelona y a otros grandes clubes de Europa, porque la verdad que Memphis está en una edad en la que podría atar en su último gran contrato. Mm. Si ahora juega estos seis meses, sí, lo que queda de temporada y marca 15 goles. Mm. ¿Qué mejor escaparate que el Camp Nou? A ver, yo no tengo ni idea. Me parece un tipo aprovechable. Porque no hizo un mundial buenísimo, pero tampoco hizo un mundial como el partido de otro día contra el Intercity, ¿no? O sea,
sí, partido ya no lo veus tú, por ejemplo.
No, creo que el domingo va a jugar Fati, ¿no?
Sí, ¿están todos de acuerdo aquí?
Es que yo a mí Memphis sí. Tengo los dubtes, tengo dubtes. ¿Sí? A mí me agrada. M'agrada més que el que va fer l'altre dia. I també, pensant en Xavi, quan ho va fer bé, va ser titular, fins i tot. Recordo el dia... Van ser dos partits seguits. Mm. Després també va caure lesionat, I...
Va caure lesionat llargament.
Sí, sí. Una lesió una mica...
Exacte.
Sí, que després t'expliquen que va ser... Que va...
No, si vols en parlem després, però és no. Un escàndol.
Tu estàs en la part de l'escàndol, no?
Te lo cruzaste a Memphis,
Sí, creuadíssim. Sí. Jo?
No. Però a mi hi ha actituds que a aquest nivell... vaja, és que em semblen...
Ja.
Em semblen que deixa molt a desitjar. Mm. Aquest futbolista ha començat aquesta temporada dient que vol quedar-se aquí, al Barça, que van fer un tuit, fins i tot, ell reivindicant que es volia quedar aquí, perfecte, cap problema, però després es lesiona, està aquí pensant en el Mundial, perquè els últims tres partits no juga i fins i tot arriba a demanar marxar abans als Països Baixos per preparar-se pel Mundial. Mm. O sigui, a més, amb més cara que esquena.
Però sí que recau, i després... no, de la lesió, Ferran?
Bueno, jo aquí no ho sé, això no ho sé.
No, perquè el primer partit
no sé,
del Mundial...
Ell
no
demana marxar abans d'entrenar-se.
Sí, això és veritat.
I això està més cara que esquena. Mm. Perquè demana marxar abans, quan aquí encara estàs en plena competició. Recordo que hi ha jugadors que juguen la final del Mundial...
Però no me quedo claro. ¿Tiene más cara que esquena o no? No sé, no me quedo claro.
I té una esquena amb un tigre. Imagina't quina esquena té.
Hi ha jugadors que juguen la final del Mundial i estan en un partit de Copa contra un equip de quarta divisió jugant 3 dies abans del Mundial, i aquí Memphis va demanar que ell volia marxar abans, quan aquí encara hi havia competició, per anar-se a entrenar pels Països Baixos, quan representa que estava de baixa. Mm. Però bueno, és igual. Mm. Va, juga al Mundial, veiem que està recuperat, afortunadament, torna aquí i, bueno, no sé, l'actitud tampoc és la que tots esperàvem, almenys en el partit que l'hem vist. Per tant, no sé què farà Xavi, però vaja, si hi ha aquesta falta de professionalitat durant la temporada... li dones l'oportunitat i es passeja pel camp, doncs home, no sé si és un bon premi, sobretot pel missatge que transmets al vestidor, posar-lo de titular al cap de setmana.
Jo, és a dir, jo igual que abans reclamava la regularitat de jugadors com, que posarem noms, no? Ferran Torres, Rafinha o Ansu, Memphis crec que en el moment en què ell vulgui, que és aquí on jo entenc el Ferran, que el senyala, perquè sí. és una qüestió més de voler que de poder...
Actitudinal.
Exacte. Sí que és capaç de mantenir una regularitat més alta, òbviament no tenint una regularitat com la que vam tenir a l'inici de temporada passat amb Koeman, però sí que tenir un nivell on ara mateix per mi estaria sent el quart davanter. És a dir...
Sí, sí, totalment, Marc. Sí, això ningú ho discuteix. O sigui, és un futbolista que és tècnicament... és dels millors que ara mateix tens més enllà de Lewandowski.
Exacte, per mi seria un bon nou suplent a Lewandowski, que et pot jugar tant suplent de nou com et pot jugar en banda.
Et pot jugar en banda.
Exacte. Llavors, si és capaç de fer aquest pas endavant d'actitud, que tinc la sensació que tot encaixa perquè ho faci, perquè com deia el Juan, se li acaba el contracte, però... I veurem, jo no m'ho havia plantejat que la seva actitud el pugui condemnar ara en ser titular o no. Crec que l'altre dia no queda especialment senyalat, queda dins del pla general de tot l'equip. I aleshores,
plantejat-te havia...
Sí. Sí.
Jo. Sobretot per les expectatives que genera aquest jugador.
Sí, ja.
Sí. Perquè ha de ser un futbolista que a part, amb el cartell internacional que té, quan vens aquí, ell... a més, sobretot pel relat que et ve dient, que és un jugador que ha après dels seus errors, que el Memphis de Manchester doncs el va fer créixer i a Lyon es va convertir en el jugador que és ara, que venia aquí al Barça a fer un pas endavant, a consagrar-se en un gran d'Europa, a més, agafant el repte una mica de... doncs com dèieu abans, tot i que marcant molt les diferències de ser el relleu de Messi, òbviament després les coses van com van, també va tenir mala sort amb les lesions, però aquest any torna a vendre el relat aquest de que ell es queda, quan tots sabem que va estar negociant fins l'últim dia per marxar gratis del Barça, que no em sembla malament perquè és un futbolista que va venir gratis, etc, però després, com que no té res amb cara i ulls que a ell li convenci, bueno, quan ho fan molts...
Tiene más cara que quiera, tiene más cara que quiera.
No, ara estic parlant seriosament.
Sí, sí, sí. No, però, o sigui, hi ha una cosa que està clar, que el relat de Memphis té... jo crec que tothom se li veuen les costures, al relat de Memphis. I és el que diu el Ferran, que hi ha moltes coses que no ens les poden vendre, que tira també de molta herència d'aquell moment en què tot era un solar i ell va, diguem-ne, aguantar l'equip, que allò van ser 15 jornades. No sé quantes jornades, les primeres de Koeman. Però vaja. Per tant, tots veieu a Ansu, de cara a diumenge?
Jo no ho tinc clar.
No?
Val.
No. És a dir... Ferran Torres o por Memphis?
No, per Memphis.
Per Memphis?
En aquest cas.
Sí. A mi em sorprendria.
No, i tant de bo Memphis torni a ser el futbolista
clar.
És que,
pels interessos del Barça...
Tots estem demanant aquell Memphis.
Sí, sí, sí.
El que passa és que aquesta temporada ell ens ha demostrat que no vol ser-ho.
Pienso en Fati por una simple razón, por esta promesa de Xavi o esta intención de que quiere minutos y quiere mostrarse. Bueno, acá tenés, es tu momento, es tu lugar.
Jo crec que de nou jugarà Ferran Torres, eh?
Sí?
És que, mira, si repassem una altra vegada on ha jugat sempre... Avanço, sí. Si repassem sempre que han coincidit els dos al camp...
Ah, Ferran és qui està al mig.
Ferran és qui juga de nou.
Sí.
Quan ha faltat Lewandowski, Ferran ha jugat de...
O sea, exceptuant
el partit del Sevilla, que li dona l'oportunitat, però és al setembre, tots els altres partits, dos de Champions, l'altre dia fins i tot...
Sempre llavors qui salta és Rafinha, Ferran?
Rafinha o Dembélé, depèn.
O sea, uno de los dos, o sea, no ves, es que yo pensaba en la alternativa de Rafinha y Dembélé juntos con Ansu de 9.
Sí.
Jo des del clàssic que van deixar jugar els dos extrems, crec que no...
Seria el dia que tornarien els dos extrems.
Seria el dia que tornaria. I jo crec, però, que l'important del diumenge, a part del partit de l'Atlètic de Madrid, és una aposta que Xavi pugui fer pels tres partits, és a dir, de dir... Aquest és el meu nou en aquests tres partits. I per això jo veig una possible aposta i dubto d'Ansu o que sigui Memphis en aquest cas. Sí que sempre ha jugat amb Ferran Torres, com ara deia Ferran Martínez, però crec que si aposta per Memphis com el suplent de Lewandowski durant aquests tres partits, el motiu és capaç d'activar-lo, crec que és el jugador que et pot generar més, per mi, pel que tens a dintre del camp.
Sí,
jo crec que també has de pensar una mica en futur, Marc, i Memphis t'ha demostrat que de futur...
A dintre del vestidor, no, vols dir? El que
sí, i has d'apostar per la... I a mi m'encantaria que fos Ansu, perquè crec que, de fet, Ansu és la seva posició ideal.
A mi també m'encantaria, a nivell de
nou, agradar-me. Però sí. Jo crec que serà Ferran, simplement pels precedents que hem vist fins ara de Xavi. Tant de bo en aquests tres partits... puguem veure Ansu de nou i com deia el Juan, amb Rafinha i Dembélé, ostres, això seria... Però, guiant-me una mica pel que ha fet l'entrenador fins ara, crec que serà més Ferran Torres i Ansu a la banda.
No, yo cuando dije Dembélé, Fati y Rafinha es porque a mí de lo que hay me parece lo que más me gustaría, pero una opinión personal,
sí, a mí también,
de lo que a mí me gustaría ver juntos. Ahora, dicho esto, es me parece que para Fati es el que, porque si Memphis está en esta posición así, me da todo lo mismo, Ferran Torres va y viene, el que más se la juega estos tres partidos es Fati. Si no logra tener algo diferente que ilusione estos tres partidos sin Lewandowski, no sé qué puede parar del futuro.
Sí, sí. Es una oportunidad
Eso vital, problema si estoy acá.
Correcte, correcte. Sí, per sí. Dir,
Robert, te estoy tocando la puerta, estoy en tu patio.
Que el pobre nano no ho ha decidit ell, però hosti, m'han donat el 10 per algun motiu. Vull dir que bueno, sóc ensofat i...
El momento que lo aceptó.
Sí, sí, però vaja, Andreu, no li vull carregar totes les coses al nano, bueno, però sí que en aquest sentit...
Lo aceptó.
Sí, per tant...
Potser sí que per inèrcia del que vam veure l'altre dia, ell ja surt i arregla una mica el... Sí. El partit a l'eliminatòria que se li havia complicat, ell surt a la foto perquè ho arregla, marca el quart gol i potser com inèrcia i perquè es manté la confiança en Fati, doncs potser sí que el posa de nou, sí. Aquesta vegada, no ho sé.
Jo crec que està, si és Ansu, a veure, sent una mica tocant la
sobretot
cresta.
Perquè, perdona Marc, Ferran Torres tampoc és que estigui...
No, el partit d'altre dia Ferran també... Partida
coets.
Sí.
Però Ansu, amb un pla més general postmundial, tinc la sensació que està davant de 6 mesos molt importants en la seva carrera.
Sí.
Et diria...
Sí, claves.
Decisius o claus, perquè o recupera o no recupera l'Ansu que era, i per tant les expectatives de futur, tant per ell personals com les que pugui tenir el Barça per ell.
Sí, i dentro del grupo també. Sí, un punto que sí, bueno.
I d'ell al Barça.
I exacte, de lideratge. Per cert, parlant de la Copa que deia en Ferran, demà tenim sorteig. Recordem, Barça i Espanyol com a representants catalans, Madrid, Atlètic, Villarreal, València, Real Societat, Mallorca i Sevilla, Betis, Atlètic Club i Osasuna, tres equips de segona, l'Aves, Sporting i Llevant, i un de primera federació, el Ceuta. Demà a la una, aquest sorteig. I parlant del Mundial, hola, Damià López, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Demà, el
Qué
Dami...
Mundial que hizo,
Sí.
Por
sí,
favor.
Sí. ¿Qué ¿Li hem dit ja o no li hem dit?
No sé, jo crec que no m'he de cansar de dir-ho hasta el pròxim Mundial.
Vale.
Bueno, fins al pròxim Mundial, Argentina campiona del món.
Això és veritat.
Estàs dient que Argentina és campiona durant 3 anys i mig.
Jo, quan el primer dia que llevo a la guarderia con Greta, que la mandé con la camiseta argentina a mi... Sí, dije, acá llega una campiona del mundo.
Claro.
Y lo va a ser durante 4 años más.
T'haurien de presentar com a campió del món Juan Irigoyen durant 4 anys.
Sí, campió del
món. Potser estem aquí junts durant 4 anys i potser et presento, o potser no.
Cara, campió del món, campió d'Amèrica, és una cosa absolutament insuportable.
Campeonísimo.
Donde hay un campeonato, ahí estoy yo. Dame un parche. No hay parches. No hay más parches.
Has guanyat a RAC1 la Copa Amèrica i el Mundial. Recorda que a RAC1 la Copa Amèrica la vas guanyar aquí amb Sergi Hernández. Te'n recordes de Sergi Hernández?
No se puede hablar de él.
No, quin personatge.
No puedo hablar.
Jo, quan estava allà al Mundial, tenia la sensació d'escoltar molt a Dani Solsona i molt a Juan també. Sí, tenia la sensació que sempre hi eren aquí a RAC1.
Però per mal?
No, per bé, home, lògicament, però que sempre hi eres, que sempre t'escoltava.
Okay.
És com Sergi Hernández
d'Argentina. Jo he escuchado un cierto tono de palito, eh?
Sí. Yo también, lo dije feo.
No, però bé, que aviam, home, si l'aposta de RAC1 va ser confiar en Juan Irigoyen,
per algun motiu
serà. Per mi, bona aposta serà.
Però mira que sinvergüenza. Tengo una pregunta.
Molt ràpid, ja comencem amb la venda.
11:26 de la nit, eh?
És per al Marc.
Ah, vale.
Porque, ¿cómo es el tema del último, abrocharse el último botón del polo?
Ah, del polito, eh?
Sí. ¿Cuándo se hay que abrocharse y cuándo no? Hay que tener esos bíceps que tenés vos.
No. Ara. O sea... Entrem. Quan el polito et va rapadet,
sí?
Podem últim botó.
Vale. Okay.
Si el polo és ample,
hay que soltar.
El deixem anar.
Queda contestat. La pregunta del Martínez,
avui el collal de Juan Irigoyen te l'has perdut.
Sí, l'he vist a la foto.
Hi ha foto?
Impecable.
Marc Andrés ha fet una foto, sí.
Impecable.
Parlem del Villarreal i del Madrid. Demà, Dami, cap a la Ceràmica. El Madrid que ha arribat aquest vespre a Villarreal amb tres absències, Carvajal, Odriozola i Mariano, la resta tots disponibles.
Sí, Carvajal ja s'ha perdut el partit contra el Cacereño amb problemes musculars, és l'únic titular dels jugadors d'am absents. En canvi, Ancelotti recupera els 7 futbolistes que no van ser al partit de Copa. Courtois, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Vinícius i Benzema. Des que es va acabar el Mundial, recordem-ho, el Madrid va guanyar Valladolid 0-2 amb molta polèmica, el penal per mans que va obrir el marcador. En aquell partit es van produir els insults racistes a Vinícius, una polèmica que encara dura i en la que tothom està dient la seva, fins i tot hi ha ficat cullerada l'alcalde de Valladolid, veurem com acaba. Passant per la Copa, Ancelotti dient que el que van haver de jugar no era futbol, i demà finalment Villarreal, un partit que el tècnic italià sap que no serà fàcil. S'espera un partit obert.
Té una identitat muy, muy clara, distinta del Villarreal de Emery. Creo que Setién le gusta mucho el fútbol ofensivo, con buen posicionamiento de los jugadores en el campo. Creo que va a ser un partido abierto. Esto es la idea que tengo. Es claro que, como he dicho, ganar ahí hay que sacarlo mejor.
El Villarreal ve de golejar el Cartagena en Copa 1-5 i de derrotar prèviament el València en la primera jornada postmundial. Prèviament venia d'una bona victòria a Cornellà contra l'Espanyol. És baixa a Lo Celso i recordem que la sortida de Rulli a l'Àjax ja és oficial. Ara Pepe Reina, 40 anys, en farà 41 a l'agost, és el porter titular del Villarreal. Ja va defensar la porteria del Villarreal fa 20 anys, Reina.
Imagina't.
Com a titular. Quique Setién és optimista per com arriben.
No tenemos que descubrir al Madrid, sabemos que es un grandísimo equipo, con grandísimos futbolistas, una gran plantilla. Yo creo que nosotros ahora podemos afrontar el partido también con optimismo y con ilusión, porque también estamos en un buen momento de confianza, de sensaciones, y tenemos un estado de ánimo ahora muy positivo que seguro nos va a ayudar ante un gran rival, ¿no?
Y atención als elogis que fa Setién als jugadors del Madrid, en concret a Modric i a Kroos.
Modric me parece un futbolista de ensueño, de lo que me hubiera gustado a mí haber sido en su vida como jugador, porque ve el fútbol y da igual los años que tenga, y igual que Kroos. Y ahora han añadido a varios jugadores jóvenes con un potencial en cuanto a calidad y físico también muy alto, ¿no?
Xiularà Sotogrado, el Barí serà Iglesias Villanueva, en un estadi La Ceràmica reformat de dalt a baix. Demà veurem com ha quedat.
I confiem?
En què?
Villarreal?
Sí, claro.
Sí? Amb Setién, sí. No,
digue'm. Ah, bueno, això m'oblidé de Setién.
Clar, és que...
El factor Setién.
Sí.
No m'oblidé, però... O sea, pero era un chiste. Nada, a ver, creo que si hay un campo, donde uno de esos campos del Madrid puede... Se les puede
pasar algún problema.
Es el campo de Villarreal. Mm. Uno de los campos que... Y aparte... Pasa que el Villarreal con Setién no...
No acaba de rutllar.
No.
Per això. Ha tingut un inici complicat.
Si hubiese estado Gemery, ¿cómo es que le dijo?
Gemery. Una aspirada d'aquestes.
Si hubiese estado Gemery, me hubiese animado, hubiese pensado...